A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, doncs això. Tots no, però, eh? Dels 21,
de
quants?
Encara falten.
Bé, és que després del ple aniran a sopar. Això sí. És una bona notícia i una mala notícia, perquè això vol dir que el ple acabarà tard.
Home, això seguríssim. Bueno, a sopar o a fer...
O que sigui.
Tant de bo poguessin sopar a les 7 o les 8 del vespre.
Tant de bo. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Anem a fer una mica de pim-pam en temes d'actualitat o que es pugui incorporar. Vinga, un de la Junta de Govern local d'ahir que ens pot servir també per veure si alguna cosa més se sap sobre el nou CAP, la Junta de Govern local que va aprovar precisament aquesta cessió a la Generalitat del terreny per a poder ja començar a emparaular aquest assumpte del nou CAP.
Sí, com sempre els temes urbanístics són molt complicats. Hem aprovat la segregació de les tres parcel·les, perquè s'ha de fer així, per després poder anar al ple i fer la sessió amb els paràmetres que ens demana la Generalitat. O sigui, va endavant i va bé. I tant de bo si al gener o febrer podem portar ja aquesta sessió per part nostra i ja està, però sempre pendents del que ens havia de transmetre la Generalitat, que ja ens ho ha anat passant. Per tant, estem en el camí correcte fent la tramitació aquesta urbanística.
I sobre el projecte, què se'n sap?
Sobre el projecte, ells ens han passat el pla funcional, però ara quan fem la sessió ens el passaran, el tindrem ja més concret, diguem, no? Perquè el pla funcional és molt, doncs, tants despatxos o tants no sé què, o tants metres quadrats d'espai d'entrada, vull dir, encara no és, encara no el podem veure, diguem, no? Però jo crec que aquest primer trimestre ja podrem tenir molt més clar com serà l'edifici i tot això.
Això vol dir que més o menys, és que esclar, no fermament, no podem fer servir aquest adverbi perquè no es pot parlar de res ferm amb la Generalitat, però hi ha intenció de fer-ho, això, eh?
Sí. De fet, ells en el seu moment em van dir que pel 2027 que ja tindria que estar fet, i jo també dubto, però sí, anem en el bon camí, diguem, eh?
No depèn això dels pressupostos de la Generalitat?
Segons em van dir, no, perquè és dins d'això del PIS, que és el Pla d'Infraestructures Sanitàries, que això ho tenen ells ja ho tenen, entenc, ja planificat, no? Tots els que van necessitant fent. Suposo que deuen tenir com una mena de bossa de diners, diguem, per les infraestructures sanitàries.
Però res de dates?
No, el seu moment sí que quan em van passar el pla funcional em van dir això, tancar tota la tramitació urbanística ara, per tant anem a temps, ells fer la licitació i tots els procediments que també tenen lo seu per poder començar les obres o final de 2026 o 2027. I que l'obra, sí que en aquell moment em van dir que l'obra no era molt complexa, perquè, clar, partim d'un edifici nou, que al final és un edifici amb sales, tampoc no és un gran... I per tant era relativament ràpid ja la construcció quan comenci.
Anem pel ple extraordinari de la passada setmana i sobretot per aquest recurs que ha presentat, com els dèiem, una empresa de Puig-reig al... plec de condicions del contracte de la neteja, un recurs que ha aprovat que ha admès el Tribunal de Contractació de Catalunya, i a partir d'aquí doncs el Tribunal ha decidit aturar el procediment tal com ja estava funcionant fins que hi hagi una resolució sobre aquest assumpte. Això, fet i fet, afecta, haig d'entendre, tal com es va explicar en el ple, exclusivament al desenvolupament de la tramitació del contracte de neteja, hores d'ara, que és esperar 3-4 mesos?
Sí. Hem de tenir en compte que el contracte de neteja de l'Ajuntament de Sitges, que està al voltant de 12 milions d'euros, jo repassant, clar, és un dels contractes més importants del Garraf, segur, perquè gairebé és més important que el que va tenir Vilanova, i per tant és un contracte... molt atractiu, diguem, no? I ja sabem que hi havia molts interessos, no? Que hi ha grans empreses molt interessades, perquè com dic, és un contracte molt gran i molt important per qualsevol empresa.
O sigui, per explicar-ho fàcilment, ja hi ha hagut empreses que participen.
Sí, llavors nosaltres
contracte.
Vam començar, el que hem fet ara és que vam publicar les bases per aquesta licitació. el termini per presentar-te, si tu ets una empresa, tenies termini fins al dia 5 de desembre i ja s'han presentat. S'han presentat 3 empreses per uns lots, 2 empreses per un altre lot, bé, són 4 lots, no? Com bé sabíeu, doncs ja s'han presentat lo normal.
D'acord.
Què ha passat?
Tres empreses, diguem-ne, de les grans,
de les, grans, exacte,
de les empreses
clàssiques,
que, de les
sí,
clàssiques.
Que sempre entren en aquests concursos.
D'acord.
Que és que era el de preveure, que es presentessin això, 3 o 4 empreses, i després d'això passarem a l'adjudicació, que quan s'adjudica també normalment les empreses posen recursos entre ells. Vull dir que sí que són processos complexes i grans, perquè pues això, hi ha molta competència i és una licitació i és un contracte molt atractiu, molt potent per les empreses. Què ha passat? Que hi ha una empresa que ha fet unes al·legacions al plec de clàusules. El que passa és que vull que quedi clar, perquè no té absolutament res a veure amb el que demanava l'oposició. L'oposició va demanar un plec extraordinari perquè, tot i que ja s'havia aprovat un plec de la neteja amb un ple, per tant, estava perfectament legalitzat, diguem, l'oposició, pel que fos, alguns grups, sabeu que era Junts, Vox, PP, FETS i la regidora no escrita, van entendre que no estaven d'acord amb la licitació pel que fos i van entrar una petició d'un plec extraordinari perquè aquest plec es derogués. Que no
bé,
es pot fer això.
Entenien que el plec de condicions, si no recordo malament, alcaldessa, hi havia irregularitats que
hi havia
calia
coses,
resoldre.
Exacte. Què deia jo? Home, hem tingut 2 anys per dir això. Clar, que t'esperis, que ja l'aprovem, que ja no es pot fer res quan s'aprova. No es pot, perquè ja està aprovat per un ple. Aleshores, demanar que es derogui, però el que vull que quedi clar és que no té res a veure amb que després que ells demanessin aquest ple, després... Una empresa, que és cert, que és de fora, que no ha presentat cap interès per presentar-se en aquest concurs. Això què vol dir? Que no ha fet cap pregunta, perquè les empreses que s'han presentat han fet moltes preguntes, les empreses que s'han presentat han anat a veure el material, aquesta empresa no, i que a més aquesta empresa en principi fins i tot segurament no es podria ni presentar per la solvència, per la grandesa d'empresa que és una empresa
dir,
molt petita, que no podia
la dimensió,
fer això.
La dimensió de l'empresa no permetria que es presentés un
exacte.
Concurs així.
I el recurs que ha fet també és curiós en el sentit de que, per exemple, parla de que no està dividit per gèneres, home i dona, els llocs de treball, o que això, o que alguna maquinària és antiga quan no l'han vingut a veure. És a dir, és un recurs que no té res a veure, diguem, amb el que demana l'oposició.
Un apunt també per entendre'ns. En el cas que aquestes irregularitats que denunciava l'oposició existissin realment i que el Tribunal de Contractació de Catalunya digués bueno, en aquest contracte hi ha aquí coses que no valen, més enllà del recurs que hagi presentat aquesta empresa...
No, o sigui, el Tribunal de Contractació ara només ha suspès cautelarment pel que diu aquesta empresa.
D'acord.
No pel que
no
diu
per cap altra cosa.
No, clar, cap altra cosa està bé, diguem. Llavors, ells què diuen? Hi ha una empresa que diu, ei, jo no veig que aquí el gènere entre homes i dones no està i el no sé què. Molt bé, és bastant normal que el Tribunal de Contractació digui, un moment, cautelarment ho paro, m'ho miro bé i us diré el què. Però no té res a veure amb el que diu l'oposició. El de l'oposició no li ha arribat, diguem, al Tribunal de Contractació.
Ho dic perquè, com que el govern va assenyalar també en el ple municipal que aquesta, en el fons, acabarà podent ser una garantia de la pulcritud del contracte.
Sempre, clar. Qualsevol cosa que passi pel Tribunal de Contractació, nosaltres cap problema. Ara imagina't que ens diuen, doncs tenia raó, resulta que no heu separat bé homes i dones. Doncs fantàstic, ho arreglem i ja està. Però no té res a veure amb alguna de les coses que deia l'oposició, entre altres coses, perquè moltes de les coses que deien s'han explicat moltes vegades i és llàstima que haguéssim pogut, durant aquests 2 anys que hem estat tramitant aquesta licitació, ho haguéssim pogut preguntar abans, no? Que et deien, pues, per què passa 10 vegades el de l'escombra i no en passa 12? O per què els UTS, no, en fi, també es barregen coses que no són del plec de clàusules, però que hi ha moltes coses que haguéssim pogut anar esvaint, diguem, durant el procés. Però qualsevol garantia de que estigui millor, per nosaltres molt millor, perquè és el que dic, és un plec de claus, és un contracte molt important de molts diners, per tant, escolta, cap problema. Ara, hem de ser conscients que nosaltres aquest plec de clàusules l'ha fet una empresa externa especialitzada en plecs de clàusules de neteja, ha passat per tots els controls tècnics, jurídics, econòmics de la casa, per secretaria, per intervenció... Per tant, nosaltres el defensem, nosaltres creiem que aquest és un bon plec de clàusules. Ara, que pot haver-hi alguna cosa que es pot millorar, endavant, fantàstic. Vull dir, com més ulls ho mirin, molt millor.
Els va faltar documentació o no? L'oposicioneu ple del 29 d'octubre?
No, o sigui, el que... Això també és curiós, perquè, clar, l'oposició va estar intentant que aquest plec de clàusules ja no passés pel ple, perquè uns minuts abans, recordeu que en aquell ple va haver-hi molta moguda, perquè n'hi havia alguns que ja no volien que passés, però finalment es va votar i la majoria de partits van dir tirem-ho endavant i per això es va portar. Què deien ells? Que faltava una part de la secretaria. La secretaria m'insisteix en que no, és veritat, que estaven uns annexos que havies de clicar, és veritat, que són moltíssimes pàgines, que és un tema molt complex i que per arribar a veure-ho tot costa, és veritat.
És a dir, la informació existia, però no és que fos d'accessibilitat.
Clar, per exemple,
allò
exacte,
directe.
Per exemple, ells et diuen, no hi havia els informes econòmics. A veure, és impossible que qualsevol licitació no porti un informe econòmic, és que ja no hagués passat cap filtre ni de secretaria d'intervenció. I, o sigui, jo per comprar bolígrafos he de fer un informe econòmic. Com no el farem amb una licitació com aquesta? Ara, què passa? Que hi ha un informe econòmic que diu el que sigui, X, i després tu has d'anar a buscar aquest número a dins del plec de clàusules com es... Per què surt aquest número? Per què diu que jo què sé? Que el material costa, jo m'ho invento, 5 milions d'euros. Només et posa això. Tu has d'anar a buscar a dins del plec de clàusules que diu, vale, el material és una escombradora, un que val 30, un tal que val 40. Clar, és veritat que és... que les empreses aquestes ho saben perfectament i ho coneixen i ho saben fer molt millor que nosaltres, eh? Però és veritat que és complexa, però que faltés, no faltava en absolut, perquè és que si no és que no hagués passat els filtres, per això tenim intervenció i per això tenim secretaria.
Pregunta retòrica, esteu satisfet amb la gestió de la regidora Guiu?
A veure, jo sé que és molt... com he dit, sé que és un... El contracte neteja sempre és un problema. De fet, quan jo vaig entrar de regidora, el 18, que llavors hi havia la Carme Almirall, és la que va fer el contracte anterior. Però aquell contracte, des d'abans, crec, del 2011, estàvem sense contracte. Vull dir, ara es diu molt que portem dos anys. A veure, aquí Sitges s'ha passat 7 o 8 anys sense un contracte de neteja. I això no és casualitat, és perquè els contractes de neteja són contractes molt complexos i molt difícils. I a vegades no és tot el pes només un regidor o una regidora, és tot un departament també, no? Que té les seves dificultats pel que sigui, perquè ara en falta gent, perquè ara ha passat el que sigui, perquè les demandes van creixent i van canviant. Però en absolut ha costat més no tenir un contracte. A vegades l'oposició, i això és difícil d'explicar, l'oposició diu, com no tenim contracte, estem pagant més diners. No, mentira, estem pagant els mateixos diners que pagaríem si tinguéssim... No, de fet estem pagant menys, perquè el contracte puja més diners. Nosaltres, quan vam fer aquella... Que ara tornarem a passar un tema similar en el proper ple. Quan vam posar la retribució justa, és a dir, nosaltres vam dir, fem continuació de contracte i posem uns diners. Aquests diners els vam posar... Per què? Perquè Sitges s'ha fet més gran i hi ha tota la plana que no estava inclosa en el nou contracte i perquè hi havia uns acords amb els sindicats de treballadors d'anar augmentant les seves retribucions i això està en el nou contracte, ja està tot això. Però amb el contracte que tenim ara no. Però no està costant més diners perquè hi ha una penalització, diguem, perquè no tenim contracte. Estem pagant més diners perquè estem treballant més, diguem, no? I això costa molt d'entendre, jo ho entenc.
Finalment, el vostre soci en el pressupost d'aquest any, que ha estat el PSC, us demanava la dimissió i la dimissió de l'alcalde de la regidora Guiu.
Sí. Bé, a vegades és molt fàcil demanar el cap d'una persona, no? Però jo crec que s'ha de valorar doncs, tot, la feina que es fa, com es fa i cap on anem. Jo crec que ara és molt important, és un moment important perquè s'haurà d'adjudicar aquest contracte. I per tant, és un moment que estaria bé que tothom baixés una miqueta el suflé i que si al final tots ens queixem de Sitges, de la neteja, després el que no pots posar és pals a les rodes. Si estàs 2 anys demanant que no tenim contracte, quan portes al ple la licitació del contracte i l'aproves, després fas un ple per anul·lar-ho. És que, no sé, sembla una mica a vegades fet expressament. Jo puc entendre perfectament que no estiguis d'acord amb com treballa la regidora, amb com treballo jo, puc entendre perfectament tot. Però també entenc que una oposició constructiva, una oposició que diu bueno, però jo al final el que vull és que Sitges estigui bé i estigui net i tinc intenció de governar la legislatura que ve, jo vull que hi hagi un bon contracte. Vull dir, això tampoc a mi em costa d'entendre.
Una qüestió final. Un cop diguem-ne, tot el procés hagi acabat i hi hagi una nova empresa de neteja, encara es pot presentar algun recurs sobre la decisió o on...
No, el que es pot presentar i que, es, i que va passar amb el plec passat és quan l'adjudiques. Nosaltres, quan passem això, el
és
següent
dir,
pas...
Ara estem en un recurs prèvia, en unes
clar,
prèvies.
Per això hem començat com abans, aquesta vegada. Però ara posem que al febrer o al març puguis dir, vinga, va, doncs ja està, i es pot anar a adjudicar. S'adjudicarà una empresa. Què passa? Que normalment la que no entra fa un recurs. Però que llavors et diu, perquè a mi m'has comptat 30 punts quan me'n tenies que comptar 50. I, mi, i això passa sempre, ens va passar la passada, ha passat sempre... I també retrasa més el procediment, eh? Per això et dic que fins que no hi hagi la nova empresa amb aquest nou contracte, jo penso que encara trigarem mesos. I per tant, demanaria a l'oposició i demanaria a tothom doncs, això, que tinguem aquesta mirada llarga de dir, bé, estem en una situació de continuïtat de contracte, però que no pot ser que això afecti, perquè això són temes al final de regulació i administratius. Que volem, tots volem que estigui Sitges net i que funcioni bé. Que està en un nou contracte, millor, que ha de ser en continuació de contracte, doncs bé, bueno, és el que ens ha tocat.
11 i 8. No sabem si els veïns poden estar més o menys tranquils al carrer mossèn Fèlix Clarà perquè ja hi ha el rètol d'aquest establiment que ha provocat tanta controvèrsia en els darrers mesos. I saben també els oients que va ser un motiu d'una interpel·lació de Mònica Gallardo en el darrer ple, l'alcaldessa li va contestar, un dia hi anirem, ho anirem a veure, etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, jo en seguida vaig dir un dia ho anirem a veure i no podem anar a veure, ara li he de contestar, no, perquè no... perquè és una propietat privada, evidentment,
és a dir, no,
i no pots entrar així.
No es pot entrar així com així.
No, ho hauríem de,
pregunto,
ho hauríem de demanar.
És a dir,
però sí que els hi he passat, o sigui, sí que tinc totes les inspeccions que s'han fet, que realment, jo com sempre dic, crec que aquest és el local més inspeccionat de Sitges, en diferència, perquè s'han fet moltíssimes actuacions i, de fet, encara se n'han fet fins fa poquíssim, s'han anat revisant totes les obres. És a dir, tot el que va fer aquesta gent en un principi...
També que no sembla que estigui aquí a punt d'obrir ja literalment, no?
Bueno, encara... Jo crec que encara falta... espera, que ho deia... Jo crec que encara... espera't, és que no sé si el tinc aquí la data, però jo crec que encara falta la llicència d'activitat. O sigui, tot això només ha estat per l'obra. Perquè és veritat que van començar a fer unes obres i que potser
sí,
volia fer
la piscina. Sí, sí, el que ens deia, el mes de gener s'ha d'anar al judici.
I tot això es va tindre que tirar. Ells tot el que van fer de manera que no estava legalitzat ho van tirar a terra i han tingut que tirar a terra totes les obres que van fer que no estaven legalitzades i, per tant, després fer les obres noves, és a dir, encara ens trobem en la fase de les obres. Després han de demanar la llicència d'activitat.
No l'han demanat encara.
Encara, jo que tinc entès...
Que en tingueu coneixement, no.
Exacte,
o com a mínim coneixen, concedida no la tenen.
Exacte. I el del gener és a part, és la querella que es va posar perquè van falsificar... Bueno, hi havia un document falsificat
vinculat amb la llicència d'obra.
La llicència d'obra i l'activitat. Tot això es va obrir, doncs això sí, no? una querella, i ara al gener crec que la regidora Gasullà ha d'anar com a testimoni d'això.
Sí. Per tant, tenen motiu o no els veïns per preocupar-se?
Home, jo crec que no, en el sentit de que s'ha revisat moltíssim aquesta llicència i que seguirem estant a sobre, evidentment, com qualsevol altra llicència. Vull dir, quan fan obres a algú, doncs has de ser a sobre, malauradament, perquè hi ha gent que no, que diu jo faré A, B i C i ho fa, i hi ha gent que diu jo faré A, B i C i fa, i D, i E, i F, no? I hem d'estar a sobre, però jo crec que sí que han d'estar tranquils en el sentit de que nosaltres hi estem moltíssim a sobre, els mateixos propietaris són perfectament conscients de les dificultats que hi ha hagut i de les reticències que tenen els veïns, per tant jo crec que ells també actuaran en conseqüència.
No marxem massa lluny d'aquí perquè avui reuneix la Comissió del Patrimoni del Penedès de Sitges,
sí,
i aniran a veure les obres del carrer Carreta.
Sí, farem dues coses. Ells es reuneixen per parlar, perquè es reuneixen cada tant de patrimoni i aleshores farem dues coses. Els passaré primer per l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla.
Ara farem un escup aquí també, perquè és el titular del dia.
Perquè aquí també s'ha de fer alguna coseta.
Ara,
i després de passar per aquí anirem al carrer Carreta per veure l'obra, perquè bueno, com ells van tenir també molt a veure, no? Perquè van fer un informe i també ho volien veure com havia quedat, doncs també passem per allà.
Us agrada com ha quedat?
Sí, a mi sí, a mi sí. La veritat és que...
Trobeu a faltar les voreres?
Bueno, és que jo ja no me'n recordo de moltes voreres, sincerament, que n'hi havia també carrer Parellades, Marquès de Montroig, a tot arreu n'hi havia voreres, però és el que hem dit sempre, hi ha una normativa d'accessibilitat. Mira, aquesta setmana presentem precisament, aquí a Sitges es presenta el Pla Maricel, un programa de la Generalitat de Catalunya de turisme que es diu Turisme Silver, que és per tot Catalunya, però es presenta aquí a Sitges. I és perquè justament el turisme de més de 45-50 anys és el turisme que està creixent més i que aquí a Sitges és el nostre target de turista. I parlant d'això, precisament ens deien com totes les destinacions turístiques s'han de posar molt les piles amb el tema de l'accessibilitat, perquè cada vegada hi ha gent més gran.
És a dir, el turisme entre 45 i...
Nosaltres, la nostra mitjana 60... és de 45. Exacte. No és incert,
allò que en deien abans, la gent madura.
Exacte, ara es diu Silver. Ara
es diu Silver, perquè no fem cap altra cosa que buscar...
Exacte. Però
que buscar anglicismes en
sí,
el tallon.
Sí, però és un target de gent, és veritat, que té un poder econòmic, que té temps, que busca una sèrie de destinacions culturals, tranquil·litat, paisatgística...
Home, tranquil·litat aquí.
Bueno, depèn de com... tranquil·litat, però tampoc no massa, perquè tampoc són tan grans. No, però ho deia perquè precisament s'incideix moltíssim amb el tema de l'accessibilitat. Hi ha una llei d'accessibilitat, els carrers estrets, que canviïn, si no s'ha d'aixecar, no passarà res, però a la que hagis de fer una reforma amb algun carrer estret que fa menys d'uns metres concrets... no es pot mantenir voreres i s'ha de fer caixa única. Doncs ja que havíem de fer caixa única, doncs anem a fer-ho bé i anem a fer-ho bonic. Jo crec que sí, jo crec que al final, gràcies a tothom, doncs ha quedat un carrer molt maco, sincerament, i tant de bo. A mi m'agradaria que tot el casc antic fos igual, amb aquest estil, i així també és com una marca, un tret diferencial, que dius, no?, que Sitges no tingui les rajoles que trobes a Benidorm o que trobes a la Manga, per dir-te alguna cosa, sinó que té una característica pròpia i que a més segueixi tot un estil, com hem dit, amb tots els carrers, no?
Em sembla que en el seu moment també veu assenyalar quins podrien ser els carrers que succeirien al carrer Carreta en aquesta planificació.
A veure, el llibre d'estil que es va aprovar en aquell moment era casc antic pur i dur, diguem, o sigui Carreta, Tacó, Nou, com a molt la Major, aquest trosset. És veritat que, bé, properament quan
el carrer Major farà 35 anys.
Sí, però ara el proper que toca, evidentment, és Parellades. Perquè Parellades encara
i Montroig,
Parellades i Montroig són els primers que es van fer. És un carrer que està molt malmès.
86, sí, que va venir el conseller...
Sí.
Oh, no sé quin conseller.
Anava a dir jo, 40 anys
Joaquim
o 50?
Molins? No Molins, no. En Sobirà? No.
Jo no Molins? Ho sé, però mira que no. Ho recordo perfectament.
Sí, 85-86.
Sí, però per això és un carrer que està molt destrossat, perquè sí. a més és el carrer que passa més gent de Sitges, perquè això ho tenim calculat, i ja no es fa net, a més, perquè mira que hem passat allà a la Càrcer i ja no es fa net.
Aquí fer net faríem una derivada, també.
Aquí costarà.
Però, bueno,
però bé, també s'ha de fer el carrer Parellades Nou, jo crec que és la propera obra que s'hauria de fer. I, bueno, i com l'experiència de fer participatiu, jo crec que almenys el tema de la participació ciutadana a mi m'agrada i crec que ha funcionat bé. És veritat que a vegades participa la gent que participa, però bé, també és que és maco que el poble pugui decidir quin terra posem, no? Encara que siguin els que voten, però també és, jo trobo que està bé.
11 i 16, i ara sí que hem passat per davant però no ens hi hem centrat, i val la pena dir-los que poden agafar la càmera de fotos durant aquests dies, bona part de l'any que ve, perquè fotografiaran una imatge històrica mai vista, almenys des que en tenim coneixement de la fotografia, que és el campanar amb bastides.
Exactament. El campanar, bé, s'ha de fer... Fa temps que s'ha de fer una reforma de tot, de tot el...
Campanar i façana.
De tota la façana. Però ara fem campanar. Només campanar, molt important.
Arran d'uns despreniments que hi ha hagut
exacte,
en els darrers mesos.
Sí. Hem parlat molt amb el bisbat, hem fet ja diverses reunions, perquè, evidentment, nosaltres... hi hem de ser aquí, no? Per anar-ho valorant com es fa tot. El que es farà ara és l'obra bàsicament del campanar.
Recordem, perquè... alcaldessa, que l'església és del bisbat, però la Torre del Rellotge és de l'Ajuntament.
Exacte, sí. Però ara es va pel campanar i la façana, però ara només campanar, eh? La segona part serà la façana.
D'acord. És a dir, la intenció del bisbat és arranjar campanar
exacte,
i façana.
Exacte, això sí. Això
però
sí.
Per començar l'any 2026, campanar.
Exacte. I l'ideal seria començar bastant aviat perquè per festa major estigui, evidentment, molt important.
És a dir, començar, entenc, passat Carnaval?
Sí. Nosaltres volíem fer també alguna audiència pública perquè tothom ho pugui anar veient i, evidentment, el que demanem tots és que sigui el més fidel possible a la realitat. El que passa és que això també és molt curiós perquè, clar, fidelment a la realitat, exacte, quina és la que coneixem nosaltres, que tenim una edat, o l'anterior de l'anterior, que ja no té quasi res a veure. Bé, llavors, aquí ja ens posem...
És a dir, a l'Ajuntament han vingut representants del bisbat a explicar l'obra i els criteris de l'obra.
Sí. I tenim, bé, aquí hi ha gent molt experta, això també passa pel Cotepàs, evidentment, vull dir, passa per tot de tècnics experts,
és a dir, tècnics
en patrimoni...
del bisbat, de l'Ajuntament,
sí,
del
Cotepàs...
Tothom ha de trobar un ex comú,
tothom ha de trobar per vigilar-ho bé.
Però
no?
La intenció fonamental és consolidar el campanar perquè no hi hagi despreniments.
Exacte, primer consolidar el campanar, i jo penso que també això ens servirà per veure com podem continuar amb la façana. Perquè, clar, depenent de què es faci aquest campanar, continuarà la façana, no? I això crec que serà important.
Això vol dir instal·lar una bastida al campanar?
Sí, evidentment, una bastida que estarà durant un temps tapat. Sí.
Per això els dèiem de la imatge mai vista.
Sí.
Tindrem una bastida al campanar,
exacte.
El campanar s'arranjarà
sí.
I, previsiblement, un cop passi Carnaval, en endavant.
Exacte, començaran, sí.
I tot això ho assumeix el bisbat.
Sí, amb ajudes, que nosaltres a través de la Diputació, de la Generalitat, a través de diverses institucions, però és que és una obra que s'ha de fer. És urgent, vull dir, és veritat que va sempre et costa perquè és això, ara ho miren molts ulls diferents, tothom té opinions diferents, però en un moment o altre això s'havia de començar a fer perquè si no al final tindríem un disgust, no? Per tant, posem-nos-hi ja. I quan abans acabi, doncs millor.
O sigui que l'església més visitada de Catalunya, probablement, o més fotografiada, això segur, de Catalunya,
estarà
en els propers mesos estarà un temps.
Sí.
Primer campanar i després façana.
Exacte.
Però
sí,
el campanar té data, la façana encara
no. La façana encara no. Crec que és molt important això com veiem el campanar. Perquè amb això també... amb això hi haurà, la façana hi haurà moltes discussions.
Està clar.
Ara hi ha gent que en diu que és rosa, altres que en diuen que no,
aquest com salmó trencat, aquest color tan especial.
Exacte.
Tan especial que ha vingut també de la degradació amb el pas dels anys, perquè en la façana tampoc no és uniforme. O sigui
no,
que...
perquè si vas a buscar històric, és també
però sí que
diferent.
Tothom coincideix que està deteriorada la façana de la parròquia, que alguna cosa
ui, sap, no? Sí, i vista de prop, a més, està... N'hi ha com una mena de mosaic de diferents...
Tons i materials.
Tons, materials, exacte, aquí n'hi ha de tot, eh? I, per tant, això sí que s'ha d'arreglar.
Una de les grans obres de l'any que ve, per tant.
Sí.
Projecte de Vallcarca. Assenyalava l'Eco aquesta setmana que abans del 17 de gener la Generalitat s'haurà de pronunciar sobre el pla director, sobre el projecte de Vallcarca.
Sí.
En el sentit de, per una banda, s'ha exposat una altra vegada el projecte, hem vist que sense massa canvis fonamentals respecte al que s'havia comentat, però hi ha un posicionament del govern de l'Ajuntament sobre aquest projecte, per si la Generalitat, òbviament, trucarà a l'Ajuntament per preguntar.
Evidentment que la Generalitat preguntarà com ha de ser. O sigui, un projecte com el de Vallcarca, que és un projecte molt gran, es pot fer de dues maneres. Pots anar directament a l'Ajuntament, demanar una modificació urbanística, com fem doncs, moltes vegades, diem, o, que és el que hem fet en aquest cas, o pots anar directament a la Generalitat demanant un pla director, que és el que han fet. Que a mi em sembla bé, perquè al final és una reforma, diguem, urbanística tan gran que està bé que vagi de la mà de la Generalitat. A nosaltres ja ens sembla bé, no? I per tant, ells han anat directament a la Generalitat fent aquest pla director, i llavors la Generalitat, que encara no ho ha fet, ens preguntarà a nosaltres, ens dirà, escolta, municipi, perquè clar, la Generalitat tampoc no farà res si aquí el municipi no estem d'acord. Ens dirà, ens han portat tot això, què us sembla a vosaltres? Us sembla correcte? I si nosaltres diem, doncs sí, endavant... Aleshores, encara hi ha molta tramitació, eh? Vull dir, llavors s'han de demanar, han de fer tota la tramitació urbanística i demanar les sectorials de medi ambient, de l'ACA, del no sé què, del CA. Vull dir, no és que nosaltres ja diguem, sí, la Generalitat aquí el que pregunta és jo no vull fer res que el municipi no estigui d'acord, que és normal, no?
Així en genèric, perquè sí que és cert que en fa anys, quan es va fer aquesta presentació amb responsables de la Generalitat, l'Ajuntament, l'alcaldessa va mostrar doncs, un interès pel que podia significar aquest projecte. Després no s'ha manifestat tant el govern o l'Ajuntament, hem parlat molt d'un projecte privat que està per veure què. Tal com està ara, com el veieu?
Així en genèric, com dius, jo crec que és una oportunitat com a sector econòmic nou i crec que és important per Sitges i pel Garraf, perquè com sempre diguem aquí, no? Som molt dependents a vegades només del sector turístic o de la construcció i per tant que hi hagin sectors nous i a més no és nou el sector audiovisual precisament perquè aquí a Sitges tenim ja moltíssima gent que s'hi dedica, però que pugui ser un referent de país a mi em sona bé, diguem, no? Tant el sector audiovisual com el sector tecnològic, crec que és una oportunitat perquè al final Vallcarca és un urbanísticament ja és un terreny industrial, ja hi ha indústria, per tant què volem, que hi hagi una fàbrica que s'està caient a trossos i que està degenerant o que almenys hi hagi una oportunitat econòmica? Jo crec que aquí no hi ha dubtes, no?
A l'altre plat de la balança, és a dir, aquelles coses que no les veieu del tot clares, quines serien?
Bueno, l'altre, o el que sempre ha generat més dubtes, és el tema de l'habitatge. Per què? Que aquí també hi hauria habitatge protegit i també aniria bé, eh? Però aquí sempre hi ha dubtes de que si s'ha de fer més habitatge o menys. Clar, ja et diuen, si no fas habitatge, també posar un centre econòmic on a la nit plegues i se'n va i tothom queda tancat, també és estrany. Molts llocs et recomanen que sigui més mixtura, que hi hagi residencial,
que és el que ha passat a Barcelona amb el 22 Arrau,
exacte,
no?
Que hi hagi una mica de tot. Però clar, també entenem que el residencial s'ha de veure quina quantitat és, perquè entenc que perquè els hi surtin els números potser volen fer més residencial, però nosaltres també hem de veure el que no es pot fer allà és un poble nou, diguem, no? Perquè mira les dificultats ja que tenim amb botigues o Garraf. Què passa quan va viure molta gent en un lloc? Que el primer que demanen és, doncs, ara vull una escola, ara vull un cap, et demanen serveis. I això també ho hem de vigilar molt, perquè Sitges ha crescut molt en els darrers anys, ho sabem, i tenim una mancança de serveis, perquè clar, també hem de tenir un límit de creixement, no? Ara som 33.000, 34.000 habitants. No podrem créixer molt més perquè és que no ens hi cabrà tampoc fer més poliesportius ni més CAPs, ni més, amb més policia, hem de ser conscients. Llavors jo crec que aquest creixement és el que s'ha de vigilar.
És un posicionament més o menys unitari dins del govern aquest que heu exposat?
Bastant, jo crec que el tema de com a sector econòmic nou, jo crec que això sí que li interessa a tothom, però el tema de l'habitatge i del creixement, sobretot, és el que preocupa més. I, evidentment, després tota la part de la sostenibilitat. Però jo crec que aquesta estava bastant ben resolta. El projecte contempla molt el tema de la sostenibilitat.
O sigui que, abans que dir que no, diríeu un sí amb matisos.
Exacte.
El projecte de Vallcarca.
Jo crec que, exacte, que és que sí, però que, evidentment, com a municipi i com que és a casa nostra, doncs hem d'estar molt a sobre perquè les conseqüències després li vindran a les futures generacions, no? Si tu ara dius, vinga, cap endavant, i de cop i volta allà van a viure 5.000 persones, doncs aquí hi haurà un problema d'aquí uns anys. Una mica és el que ens ha passat ara, quasi, no? Amb la Plana, que en el seu moment aquells que van fer les manifestacions contra la massificació preveien que ara que es creixeria molt Sitges. No ha crescut potser tant com es va dir, però ha crescut molt. I home, doncs sí, i ara passes per allà i veus que hi ha construcció, i que no s'atura, no? I jo crec que aquí, això és el... Jo crec que ara és el perill que tenim més gran a Sitges.
La delegació del govern ha respirat sobre l'ús del Club de Mar, mentrestant, o no ha dit res?
No diu res. I jo crec que estan pendents molt encara de les resolucions del Kansas i del Pícnic, que en el seu moment ja ho van dir, que eren les properes, i la veritat és que jo sí que he insistit amb el delegat del govern, perquè em van dir que sí, que ens trobaríem per fer això, però entenc que ells han d'acabar de tancar el cercle aquest.
Us veieu a venir que això quedarà així, tancat d'aquesta manera?
No, jo espero que no, sincerament. Jo espero que ens facin una sessió a nosaltres. Jo el que veig menys clar, sincerament, és que ho tirin tot a terra. És veritat que el projecte que ells volen fer i que estan fent té la mirada cap a tirar-ho tot a terra, però jo no ho sé, eh? No ho veig com a molt immediat. Per tant, per això els demanem que mentre no es faci o no es prengui cap decisió en ferm, doncs puguin fer aquesta sessió a l'Ajuntament de Sitges.
Ens va cridar l'atenció quan vàrem tenir en Jordi Cerezuela, el director de la Fundació de l'Ave Maria, aquest acord a l'Ajuntament de Vilanova per unanimitat per la cessió d'un terreny de 8.000 metres quadrats per fer tot aquest projecte de 100 vivendes. Ens va comentar que la Generalitat ho veu prioritari, etc etc. Esclar, quan li vàrem preguntar que per què Sitges no, i ell ens va dir, bé, tots els partits polítics estaven d'acord, això estava molt, molt avançat, però després no ha arribat mai en el ple municipal.
No ho sé, sincerament, jo recordo la legislatura passada haver-ho parlat molt més que aquesta sincerament, jo no recordo haver-ho parlat tant. La legislatura passada ho vam parlar molt, i l'anterior també, amb el govern de Miquel Forns, ja es parlava d'això amb el Jordi Mas, jo me'n recordo.
Que era aquell terreny proper al terreny que hagués tingut l'escola Pia.
Mira, exacte, ho parlàvem a la vegada, parlàvem que havíem de fer les sessions a la Pia i les sessions a l'Ave Maria. Què passava? Amb la Pia, que era una escola concertada, vam tenir moltíssimes dificultats amb la Generalitat, moltes, perquè clar, donar un terreny, un equipament públic, fer aquesta sessió amb un privat, en aquest cas concertat, va costar tant que de fet la Pia al final va dir, sí, mira, doncs faig obres perquè és que no m'hi veig, i amb tota la raó del món. Doncs amb l'Ave Maria encara hi havia un grau més de dificultat perquè ni tan sols estava concertat, i ells volien arribar a un acord amb la Generalitat, però aquí mai ens va arribar que ja hi havia un acord amb la Generalitat. Però en el seu moment, me'n recordo, amb la regidora Vigó van estar parlant molt, perquè en els baixos d'aquest espai nosaltres una de les coses que demanàvem és que volíem, clar, alguna sessió per l'Ajuntament. I una de les demandes que fèiem és que en aquell moment, i encara ho necessitem un espai també pel problema que tenim amb el sensellarisme, la gent que està sense sostre, que necessita uns espais a vegades per netejar-se, algun
sí, com,
lloc.
Com una mena d'alberg o una...
Una mena, i amb això ja vam tenir molts problemes, clar, perquè l'Ave Maria això no ho veia, després alguns pisos que... En fi, no vam arribar mai a lligar-ho, però no per una voluntat de no voler-ho, sinó per dificultats que nosaltres, no sé, potser ara, com són del mateix color, diguem, no hem tingut problemes, però jo en el seu moment també vaig parlar amb el... Va venir aquí el conseller Campuzano, vam estar parlant, però és veritat que en aquell moment no tenien cap plaça mínimament concertada o pública, era privat tot, i això ens dificultava molt, la veritat.
És a dir, o la Generalitat ha canviat de criteri per poder facilitar més les coses, o si no, en el seu moment la Generalitat era molt refractària
a
la cessió de terrenys públics.
A nosaltres no ens ho van facilitar, sincerament. Però bé, tant de bo puguin tirar endavant.
Mercat municipal, que és també una altra de les qüestions que preocupen a molta gent, i sobretot els concessionaris actuals del mercat.
Sí, amb el mercat municipal segueix endavant la licitació. Com bé sabeu, el mercat municipal... s'acabava la concessió el desembre del 2025, per tant, s'havien de fer, sí o sí, uns nou plec de clàusules també i una licitació nova. I en això estem, i l'únic que els hem deixat, el marge aquest està una mica en precari, que es diu, perquè puguin passar les festes, però a partir del gener o febrer sortirà la nova convocatòria de les noves places. Jo sé i sóc plenament conscient que el regidor ha parlat amb tothom forces vegades. És veritat que també ho puc entendre, que hi ha gent que ja té una certa edat, i llavors és difícil ara dir, ara jo que tinc 60 anys o 58 o 63, m'he de posar en una licitació nova per quedar-me una parada. També amb tota aquesta gent que està en aquest moment, se'ls està facilitant, se'ls diu, tu no hauràs de pagar una licitació nova, tu hauràs de pagar pel temps que tu vulguis estar... Jo crec que bé, que s'ha de seguir parlant, fins i tot volíem, l'altre dia ho parlàvem amb el regidor, fer fins i tot una audiència pública perquè tothom ho sàpiga. Sí que els que ens han ajudat a tirar això endavant, que és gent de la Diputació, que porta mercats de tot Catalunya, precisament ens ha dit que el mercat d'aquí Sitges és dels mercats que està funcionant més bé.
És que jo us anava a preguntar, perquè també és una reflexió pública, quin futur té el mercat?
No, diuen, i a mi, perquè com sabeu, hi ha molts mercats ara amb moltíssimes dificultats. Aquí hem tingut 5 o 6 parades sempre buides perquè ens costa moltíssim. Però tot i així, aquesta gent que va per molts mercats, diuen que el mercat de Sitges és un dels mercats que va millor, que funciona bé. Per tant, molts canvis radicals potser tampoc no cal fer. Potser cal ampliar algun horari o adaptar-se amb alguna cosa, amb el tema de poder consumir alguna cosa de menjar o fer... però molts canvis no, per què? Perquè funciona bé, hi ha molts llocs que els mercats han tancat i aquí amb tot, amb la de supermercats que ens han posat realment, però bé, sembla que funciona força bé, que segurament és gràcies als paradistes, eh? Vull dir, són els primers protagonistes d'això. Per tant, té futur el mercat d'aquí Sitges. Ara veurem amb la nova licitació, doncs també si entren doncs parades noves amb alguns canvis i esperem que tots aquests que vulguin continuar puguin continuar fins al temps que ells vulguin.
Per què hi ha tanta gent preocupada, doncs?
Home, perquè jo, perquè després de tants anys que ara et diguin ara s'ha de fer una licitació, vindrà algú, em prendrà la plaça, o jo no sé què fer, no sé si ara liar-me a posar diners, és normal, vull dir, és un canvi gran que també tenia que arribar algun moment i que justament la licitació s'acabava ara. Mira, l'any que ve s'ha de tornar a fer les guinguetes de la platja. Les guinguetes el primer any també va costar molt.
Com passen els anys.
Sí, com passen els anys. El primer canvi també va ser molt dur, molt difícil, perquè hi havia gent que portava 30 anys amb un xiringuito i de cop i volta dir-li, escolta, ara vindrà algú i se'l quedarà, o va ser un... Ara ja serà diferent, perquè ara ja, bueno, ja han portat 5 anys i ja...
La diferència fonamental entre els dos processos, repetim, perquè és el que ens veu dir, és que els tècnics diuen que el document a partir del qual es basa la licitació de les parades del mercat dona valor, sí, a les parades.
Exacte.
Que estan al mercat.
Això és molt important. O sigui, en principi hi ha molts números que qui té una parada se la quedarà, igualment. En principi,
perquè l'antiguitat és valor, eh? Dona punts.
El que passa és que és un bon moment per aprofitar això, doncs totes aquestes parades que hem tingut buides tant de temps, que s'ha tingut que anar donant amb un any, que això és més precari, diguem, puguis dir, va, omplo tot el mercat amb tothom que tingui parades i que tothom tingui garantit que estarà a temps, i amb noves fórmules i també nous conceptes que hi ha ara.
Una qüestió final, la reforma de Mercadona,
sí,
que serà també a partir del mes de gener, sí, una reforma absolutament, sí, integral, de, sí, afectarà el mercat?
Home, evidentment és una obra, mira, amb això també s'ha discutit molt. Es fa ara l'obra o es fa després? Potser vam dir, més val fer-ho tota la vegada, perquè també entra que entri gent nova, o, i ells també aprofitaran per canviar l'entrada, per canviar, evidentment, se'ls està demanant que facin coses, diguem, pel benefici de tot el mercat, no? I crec que això serà positiu. Ara són obres, vull dir que això és evident, però per això deia, més val que es facin ara, quan també hi ha un canvi, potser, de parades o de gent, que no canviar tot el mercat i després que el Mercadona es posi a fer obres.
L'any que ve serà un any d'obres, també.
Sí, també.
Tots els
també
anys són d'obres.
Sí.
Entre l'escorxador que s'acaba, l'escola,
sí,
de música, totes,
sí,
aquestes,
sí,
coses.
Sí, sí, sí.
Alcaldessa, bones festes, bon any.
Bones festes a tothom, a gaudir-ho bé amb la família, amb els amics, amb tothom, i bones festes també per vosaltres.
Gràcies.